ya saps. El Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal. Som socarrats
d'aquell record. Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Sis minuts, passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació que coordina amb els empresaris la tasca a Fitur per aprofitar al màxim aquest gran aparador turístic.
La Diputació de Castelló, a través del Patronat Provincial de Turisme, porta setmanes treballant per aprofitar al màxim el gran aparador turístic que li brindarà la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, entre els dies 17 i 21 de gener. Amb aquest objectiu, el govern provincial ha dut a terme trobades de treball tant amb ajuntaments com amb l'empresariat turístic a la fi de confeccionar de la forma més consensuada possible el pla de treball de cara al major esdeveniment d'aquestes característiques que celebra Espanya. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha explicat, després de reunir-se amb el president de l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, ASOTUR, Carlos Escorihuela, que el diàleg i el consens amb municipis i empresaris és la millor carta de presentació per a confeccionar una oferta turística rendible per al territori en aquest gran espai d'oportunitats que és Fitur per a la província. Estem ja en vespres d'aquesta fira a la qual anem de la mà de l'empresariat i dels municipis a treballar, coordinant estratègies per a convèncer al màxim nombre de turoperadors i de professionals del sector en general, que la nostra província és la millor destinació per a operar durant tot l'any. Volem els pobles plens d'oportunitats de treball i de futur i en això el turisme té cada vegada més que dir.
Per la seva banda, el president d'ASOTUR, Carlos Escorihuela, ha posat en valor el treball coordinat que s'està duent a terme amb la Diputació per tal de programar totes les reunions amb professionals que siguin interessats per al turisme de Castelló. Estem davant, diu, d'una fira important per al turisme de la província de Castelló i coordinem aquesta agenda de treball perquè tots els sectors de turisme estiguen representats en la fira per atraure-li el major rendiment a un esdeveniment important, una fira sobretot d'imatge per al nostre turisme a la qual tots els anys assistim i tornem molt satisfets. I continuem parlant de l'entitat provincial, la Diputació, que potencia l'administració digital per a millorar el servei als castellonencs.
La Diputació de Castelló treballa ja per a fer d'aquest recient estrenat 2018 l'any de l'administració digital per als municipis de Castelló, amb un pla per a millorar el servei online als veïns. Entre les millores a implementar pel govern provincial, destaca la interconnexió dels registres de les diferents administracions públiques, una iniciativa encaminada a agilitzar els tràmits administratius i reduir tants temps de tramitació com costos per als ciutadans i per a la pròpia administració. Així ho ha explicat el diputat del Servei Provincial d'Assistència als Municipis, Francisco Juan Mars, qui ha assenyalat que a partir de les millores que es van a implementar aquest any a través de la plataforma online de tramitació, qualsevol ciutadà podrà registrar en el seu ajuntament documentació per a qualsevol administració pública d'Espanya, amb un estalvi de temps i de diners que això suposarà per a ells. Una iniciativa que, tal com ha destacat el diputat, torna a incidir en l'objectiu d'igualar oportunitats i serveis en la província. Doncs és algo que tindrà a la seva disposició tots els municipis usuaris d'aquest servei de la Diputació.
Si bé és cert que des de 2013 la Diputació ha realitzat una important tasca per a facilitar que els ajuntaments amb menor capacitat econòmica i de gestió es pogueren incorporar a l'administració electrònica, ha estat quelcom que s'ha aconseguit mitjançant la implantació de la plataforma online, que apunten ha estat un èxit rotund, tal com confirmen les xifres de l'ús, segons apuntava el diputat. Així, en el darrer any l'han utilitzat 123 consistoris de la província amb 2.800 usuaris, més de 2,5 milions de documents electrònics i 150.000 expedients tramitats. I repassem l'actualitat de municipis. Anem a la capital. El Museu de la Ciutat de Castelló permetrà dignificar el patrimoni històric de la ciutat.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, Verónica Ruiz, ha presentat el que serà el Museu de la Ciutat de Castelló, el MUC. L'edil ha estat acompanyada per la persona que ha desenvolupat tot el projecte del Pla Museològic, Anna Meseguer, i l'encarregat d'elaborar i desenvolupar la imatge i disseny del MUC, Alberto Arza. Ruiz ha explicat que el MUC es va començar el 2015, quan ens van adonar que l'única seu de museu municipal de la ciutat, el Museu Etnològic, en realitat no és un museu, sinó una col·lecció museogràfica. Per això ens plantàrem davant la necessitat d'un pla museològic que aglutine no sols les peces artístiques que podem tindre, sinó a més tots els edificis que tenim a la ciutat per poder explicar la seva història, afegia Meseguer, la qual ha expressat que el que s'ha fet en primer lloc és avaluar tot el patrimoni municipal i a partir d'aquesta valoració saber què és el que tenim, quins són els nostres béns i el seu estat de conservació. Meseguer ha destacat que l'objectiu és organitzar tot aquest patrimoni on cadascun d'aquests recursos ens expliqui un trosset de la història de Castelló, creant una xarxa de tot el patrimoni d'aquest territori sota el paraigües del MUC.
L'esquema general del museu està composat per una sèrie d'elements que ja funcionen i d'altres projectes que estan desenvolupant-se. Entre aquests es troben els que s'han dut a terme durant 2017 i 2018, com el Castell Vell i el Refugi Antiaeri, així com els itineraris urbans Muralla Medieval, Castelló República, Ermites de Castelló i el de Castelló Modernista, que està previst per a 2019. A més, per a 2018-2019 també formarien part del Centre d'Interpretació del Caminàs i la Vila Romana de Vinamarco. I ens quedem ara a la veïna Almassora, que activa la nova tarifa de l'aigua que destinarà 200.000 euros a renovar la xarxa.
L'empresa concessionària del Servei Municipal d'Aigua Potable i Clavegram d'Almassora, Facsa, executarà enguany millores en la xarxa de clavegram i subministrament de la localitat per valor de 200.000 euros. Així figura en l'expedient de revisió de preus que la Comissió d'Hisenda debatrà avui i que s'ajusta a les condicions del contracte signat per l'anterior equip de govern en 2014. La pujada mitjana en un rebut d'habitatge familiar mitjà serà de 0,46 euros al mes respecte a l'any passat. L'empresa xifra en 1.375.000 euros els costos d'explotació del servei en 2018. La previsió de reparacions i conservació ascendeix a 92.000 euros, que se sumen a 200.000 reservats a renovació d'infraestructures. La mesura va encaminada a allargar la vida útil de les instal·lacions d'Almassora amb un pla de manteniment que l'empresa va presentar al consistori l'estiu passat i que es materialitzarà en 2018 amb actuacions en el carrer Verge de la Rosada del grup Corell i la costa, entre altres punts. Les reparacions de sanejament previstes en 20.500 euros i el manteniment dels pous, 2.100, també figuren en els costos anuals.
No en va, l'informe dels tècnics municipals recorda que per a determinar les tarifes a aplicar durant l'any 2018 s'han d'estimar els costos previstos per a la quarta anualitat del contracte, la corresponent al període 2017-2018 a partir del banc de dades de la tercera anualitat. El contracte de proveïment d'aigua potable i clavegram es va adjudicar el 9 de juny de 2014 i va entrar en vigor l'1 d'octubre d'aquest any. I parlem ara de Renfe, que reformarà l'estació de tren d'Almassora al març.
Els responsables de Renfe han traslladat avui a l'equip de govern d'Almassora la seva intenció de reformar l'estació de tren de la localitat durant el mes de març per a millorar la imatge que ofereix el baixador als usuaris. L'actuació inclou la retirada de l'enrajolat interior, la millora de l'andana, la pintura de l'edifici i un increment de la il·luminació de l'entorn. La reunió mantinguda aquest matí en la pròpia estació entre el regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco, i els responsables de zona de Renfe, en la qual també han participat el Servei Municipal de Manteniment i Logística, ha permès avançar la intervenció que Renfe es cometrà en aquest primer trimestre de l'any, després de les millores ja executades en la zona d'aparcament. D'aquesta manera, l'actuació suposarà la retirada de l'enrajolat interior de l'edifici, deteriorat pel pas del temps. En el seu lloc, l'empresa optarà per pintar el bloc i així endreçar un espai freqüentat diàriament. La neteja de la façana per a garantir la seva conservació o la solució a possibles esquerdes figuren en aquesta intervenció amb càrrec al pressupost de l'entitat pública.
D'igual forma, ha donat el vistiplau a la millora de la il·luminació de l'entorn que ha proposat el regidor de l'àrea amb 6 punts de llum. L'objectiu és ampliar la visibilitat i així incentivar la seguretat d'aquest espai deshabitat després de la defunció d'una persona que ocupava l'habitatge situat a la primera planta. De fet, Trenco ha aprofitat la trobada aquest matí per a retornar les claus del domicili als responsables de Renfe, titular de l'edifici. I ens quedem ja a la localitat. En aquest cas, una notícia que es coneixia ahir. Ciutadans aconsegueix arrencar 15.000 euros als pressupostos de la Generalitat per a la Càtedra d'Innovació.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha anunciat que Ciutadans ha aconseguit arrencar una ajuda de 15.000 euros en els pressupostos de la Generalitat per a la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la localitat. Així, per a Vicent, aquesta subvenció significarà un nou impuls per a aquesta càtedra que s'encarrega d'organitzar, entre altres esdeveniments, la Fira Destaca, la primera fira de transferència de coneixement científic i tecnològic de la Comunitat Valenciana.
Així doncs, Vicent valorava que, mentre que des del govern del Botànic intenten posar traves a força de tassazos a la indústria ceràmica i a la innovació, des de Ciutadans assegura que es treballa diàriament per a crear fonaments forts que ajuden a estabilitzar i renovar el sector, deia Vicent, que ha volgut agrair la tasca del grup parlamentari que ha possibilitat que aquesta esmena isca endavant i que, per tant, els diners puguen arribar a Vila-real.
Canviem d'assumpte. Aquest matí ha tingut lloc un plenari extraordinari a l'Ajuntament de Vila-real en el que s'ha llegit una declaració institucional per part de tots els partits polítics al consistori, en la qual s'han decretat 3 dies de dol i les banderes a mitja asta, així com l'anul·lació de tots els actes. Tot això per l'assassinat d'Andrea Carballo Claramonte a mans de la seva exparella. Uns minuts després s'han guardat 3 minuts d'absolut silenci a les portes de l'Ajuntament. Un acte al que han assistit la família i amics de la víctima, així com tota la corporació municipal, el president de la Diputació, Javier Moliner, el subdelegat del govern, David Barelles, a més del secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez. Una vegada finalitzats els minuts de silenci, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha expressat la seva tristesa per aquest assassinat i el seu còndol a la família.
Vila-real ha viscut unes setmanes molt difícils. La vostra filla, amiga, companya, veïna, va ser brutalment assassinada perquè un home, la seva exparella, va decidir que podia disposar de la seva vida. Si ja és dur el col de pedra a un ésser estimat, o és més encara quan es produeixen aquestes circumstàncies, quan començava a viure en la flor de la vida, en aquestes dates i en la confusió generada social i mediàticament. El dolor s'ha vist augmentat per les circumstàncies d'un assassinat que feia necessària una investigació prèvia. L'obligació que tenim com a institució pública de seguir els protocols establerts per l'autoritat competent, comprensibles però difícils de vegades d'entendre, ha demorat molt més del que ens agradaria poder mostrar públicament el nostre dol com a societat. I no ha sigut gens fàcil. Finalment, ahir, per la vesprada, la Delegació Especial del Govern contra la Violència contra les Dones declarava que Andrea va ser assassinada. La víctima número 49, només en 2017. D'aquesta xacra social que ens ha d'avergonyir a tots, fa només uns minuts, l'Ajuntament de Vila-real, en ple, hem acordat per unanimitat decretar 3 dies de dol oficial per Andrea. Condenar tots junts, com sempre hem fet, la violència masclista i exigir al govern central i a la Generalitat Valenciana més esforços i tolerància zero a la violència de gènere.
Benlloc també ha reclamat més esforç i recursos a les institucions per a lluitar contra la violència masclista.
L'assassinat d'una dona és la conseqüència més brutal i devastadora de la desigualtat estructural de gènere. Les institucions públiques, però també la societat en el seu conjunt, tenim l'obligació moral d'invertir tot el nostre esforç, recursos i energia per acabar amb la violència i la desigualtat de les dones. Cadascú, des del nostre àmbit i en funció de les nostres competències i possibilitats, però treballar tots junts per acabar amb el terrorisme de gènere. L'administració amb les seues eines, l'Ajuntament col·laborant dins les nostres possibilitats, els ciutadans i ciutadanes alçant la nostra veu, educant els nostres fills i filles en valors d'igualtat, denunciant. El govern central i autonòmic reforçant les xarxes de protecció i detecció dels casos, dotant la lluita per la igualtat i contra la violència masclista de recursos necessaris. Omplint de contingut el gran pacte contra la violència de gènere impulsat recentment a la Comunitat Valenciana i el pacte de l'Estat de les institucions nacionals. Vila-real va donar diumenge passat un exemple de conscienciació i condena contra la violència masclista.
Així mateix, el primer edil considera que s'hauria de vigilar més als agressors, més que protegir a la víctima, i assegura que estaran al costat, que l'Ajuntament estarà al costat de la família per esclarir el cas d'Andrea Carballo.
La necesidad tal vez de poner el foco más bien, porque sé que me lo vais a preguntar y por tanto me adelanto ya, poner el foco más bien en la vigilancia de los agresores que en la protección de la víctima, ¿no? Porque muchas veces con la protección de la víctima, el ponerle a su lado continuamente protección, lo que hacemos es privarla de libertad y no tiene ningún sentido desde el punto de vista. Yo creo que ese debate cuanto antes se debe de abrir y desde luego hay una investigación judicial en estos momentos. Vamos a apoyar y ayudar a la familia que pueda tener todo el conocimiento de lo que ha pasado y que pueda exigir las responsabilidades que crea conveniente, porque es lógico desde el punto de vista humano. Nosotros desde el Ayuntamiento de Villarreal, como siempre, hemos colaborado con el Ministerio del Interior y continuaremos colaborando para que estas cosas no pasen, ¿no?
Finalment, Alberto Ibáñez, secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat, s'ha sumat a aquest còndol i ha destacat la importància d'educar en la igualtat des de menuts.
Nosotros desde la Generalitat, obviamente, sumarnos a las muestras de dolor del Ayuntamiento y de la ciudad de Villarreal, poner en valor la importancia de que hoy estuviéramos aquí las cuatro administraciones, junto a esa declaración institucional que comentaba el alcalde, y efectivamente hoy es el momento de estar al lado de la familia de Andrea, pero también de abrir ese debate, esa reflexión, donde como sociedad pongamos el foco en los agresores y dejemos de continuar presionando y revictimizando a las mujeres. Es una reflexión que tanto el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género como el Pacto de Estado abre, y por tanto ahora yo creo que es ese momento. Y también el momento de reflexionar colectivamente, y creo que el domingo, donde la ciudad de Villarreal dio ejemplo de que tenemos una sociedad muy concienciada, de que hay que cambiar las estructuras patriarcales en las que nos relacionamos y trabajar desde muy pequeños en relaciones saludables y en igualdad, en la cultura de la no violencia, para poder construir una sociedad donde no haya que lamentar ninguna muerte más, ninguna mujer asesinada.
Doncs fins ací l'informatiu provincial i local, 1:23 minuts, una pausa, continuem presentant los més convidats.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos. ¿Quieres empezar con buen pie el fin de semana? Ven a Cafetería Roma y disfruta los viernes de todas las marcas de cerveza a 1 euro. Además, degusta tus exquisitos platos combinados, tapas variadas. Si quieres algo diferente, Cafetería Roma, Avenida Río Ebro 2 de Villarreal.
¿Cómo? ¿Has perdido tus contactos, imágenes y archivos? No te preocupes, KMI Data Recuperación de Datos te ofrece presupuesto gratuito sin costes. En Villarreal, PC Service, calle Ermita número 170 y App Informática, calle Nuestra Señora de la Consolación número 2, o visita www.kmidata.es.
No escuches, no opines, no hagas eso. No seas así, no grites, no te rías, no te diviertas. ¿Aún deciden otros por ti? Nuevo Kia Rio desde 9.700 euros. Ahora, tú decides. Financiado con Santander Consumer FCS antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I nosaltres avui parlem de la festa de la carxofa que arranca el dijous a Benicarló. Nosaltres volem parlar amb la seva alcaldessa, amb Charo Miralles. Molt bon dia, alcaldessa.
Bon dia.
Doncs el primer que volíem preguntar-li és que, com que fa ja 25 anys, com pensen celebrar aquests 25 anys, aquest aniversari?
Bé, pues, com tu dius, la festa de la carxofa ja fa 25 anys que es celebra a Benicarló i penso que s'ha consolidat dins del calendari festiu de la nostra ciutat com una de les festes pues, més participatives i on més visitants venen a Benicarló atrets per este producte en denominació d'origen únic, que és la carxofa de Benicarló, una verdura que realment cultiven els nostres llauradors i que elaboren els nostres restauradors d'una manera exquisita. De manera que durant 25 anys, això no s'ha arribat fins aquí de la nit al matí, sinó ha sigut un treball constant i un treball conjunt i, a més, la implicació de tot un poble per a que Benicarló pues, tingui avui per avui un nom i tingui una festa de la carxofa que realment pues, és una de les festes gastronòmiques més importants a nivell de tot l'Estat. No? Com dic, que aquí el que s'ha implicat no només és l'Ajuntament, sinó també el Consell Regulador de la Demarcació d'Origen Carxofa Protegida. Sí. Denominació d'origen protegida carxofa de Benicarló i també els restaurants que en el seu saber fer pues, han anat donant nom i han anat elaborant tot tipus de productes en carxofa des d'entrants fins a postres. I enguany, que és el 25è aniversari, pues, li volem donar una rellevància especial. Clar. I ja vam començar pues, encarregant el cartell a un dels millors il·lustradors que tenim avui en dia al País Valencià. I després pues, ja ara estem ja preparant totes les jornades del Pincho. També s'està preparant també unes demostracions gastronòmiques per part de cuiners de molta rellevància a nivell nacional. Sí. I també pues, lo típic que se fa en estos dies, que és el sopar de gala de lliurament de la carxofa d'or, que enguany ha sigut concedit a l'Associació de Restauradors de Benicarló per la seva tasca durant aquests 25 anys, el dia de la carxofa, que serà el dissabte, dia de la Torrà, el dissabte, dia 27, i el dia 28, que és el dia diumenge que es fa la demostració gastronòmica, on tots els restauradors mostren els seus productes al carrer en un dels actes més multitudinaris.
Hem de dir que és així, no? Que estem parlant avui també perquè a Capacín, per aquesta zona, és moltíssima la gent que se'n va a Benicarló a provar aquesta carxofa. És moltíssima la gent que aprofita totes aquestes activitats que ha estat comentant vostè per apropar-se allí, per a passar el dia. I això jo que és algo que s'ha de reconèixer i que s'ha de valorar, eh?
Realment, com t'he dit, és la implicació de tot un poble, perquè Benicarló viu en primera persona tota la gent esta festa de la carxofa. Sí. Pensem que comencem esta setmana, dia 11, en una demostració de pinxos de carxofa que elaboren en l'Associació de Bars i Cafeteries de Benicarló.
Quants establiments participen?
Pues participen més de 35 establiments elaborant pinxos de carxofa. Uns pinxos a uns preus molt populars, però que són xicotetes delicatessen, sí, que cada any pues, s'esmeren estos bars i cafeteries en mostrar totes aquestes elaboracions a base de carxofa. Sí. I com dic, les jornades del pinxo s'han consolidat i a més tenen molt d'èxit perquè durant el mes de gener, que per regla general pues, la gent fa fred i no surt, pues, estos pinxos de carxofa fan que tots els dies de la setmana, entre setmana i els caps de setmana, pues, les nostres bars i cafeteries siguin plenes de gent que van a fer pues, rutes de pinxos per tots els bars i cafeteries de Benicarló. Això comença esta setmana, el dijous, en la demostració. A partir del dia 12 fins al dia 28, durant dues setmanes, se poden degustar estos pinxos als bars i cafeteries. i després tindrem els dies 26, 27 i 28, el que és la festa de la carxofa pròpiament dita. El dia 26 serà el sopar, el dia 27 és la torrà multitudinària de carxofes, la torrà popular en la plaça Constitució, i el dia 28 al matí és la demostració gastronòmica.
Bé, se donen premis, no?, als millors pinxos.
Sí, sí. Se donen premis als millors pinxos, uns premis que estan ja instaurats per part d'una de les penyes de gent jove d'aquí del nostre municipi, per la penya Metxero, i són un jurat que va aprovar tots els pinxos i que després pues, dona uns premis als pinxos tradicionals i als pinxos més innovadors, no? O més de cuina innovadora o vanguardista. De manera que s'estableixen dos categories. I dins d'aquestes dues categories, tres pinxos. I es donen primer, segon i tercer premi als pinxos tradicionals i primer i segon i tercer premi pues, als pinxos més vanguardistes. Però enguany també hi ha una associació que és de dibuixants, gent que dibuixa també a l'aire lliure, que ha volgut també fer dibuixos d'aquests pinxos i donarà un premi al pinxo més atxurat, que se diu, no?, més atxurat. De manera que, pues, bueno, totes aquestes coses pues, fan també que la gent estigui pendent de quin és el millor pinxo, pues, perquè després pues, això també li dona molta repercussió i també li dona pues, molta publicitat en aquests establiments, que la veritat és que se ho treballen per a guanyar els premis.
És que encara que no ho pensem, no?, se poden fer meravelles amb la carxofa. Sí. Se poden fer coses innovadores. Vostè té algun, en algun any li ha provat algun pinxo que diu que l'hagi sorprès, que hagi dit, això com ho han pogut fer?
Pues la veritat és que la gent se sorprendria de lo que es pot fer en carxofa. Jo sempre dic que en carxofa se poden fer tot tipus de plats, perquè la carxofa... Pues,
dolç, salat, no?
Exacte, en carn i en peix i en tot el que li volguéssim posar, però a més també s'elaboren postres de carxofa, se fan confitures, se fan gelat, se fan moltes, moltes elaboracions, no? Flans, moltes coses. Però en els pinxos, per exemple, pues, la veritat és que la creació, la creativitat d'estos bars i cafeteries pues, porten a, primer, a la presentació. L'any passat recordo que un dels que va guanyar era un pinxo que estava presentada una carxofeta com si estigués torrant-se la brasa i que la presentaven en el plat d'esta manera, no?, sobre una tela metàl·lica i uns carbonets que al tirar-li una mica d'oli feia una mica de fum i la carxofa fa, pues, feia este gustet a fum de brasa, no? I bueno, pues, des d'això a qualsevol tipus d'elaboració pues, més cruixent, menys cruixent, combinada en sepieta, combinada en peix, combinada en qualsevol tipus de salsa, i la veritat és que són unes elaboracions espectaculars, perquè, com dic, pues, la carxofa és un producte que, a més, agrada a tots. Vull dir que penso que és una de les verdures reines de l'hivern, no? Perquè a l'hivern no tenim molt àustria, i la veritat és que la carxofa, i a més la qualitat de la carxofa de Benicarló, pues, podem fer moltíssimes elaboracions. Jo també som molt cuinera, m'agrada molt la cuina.
I què ha cuinat vostè, així, en carxofa?
Bueno, jo puc fer moltes coses a casa, sempre la cuina tradicional, pues, la cuina que és una mica de les mares i de les sogres, i de, pues, no sé, qualsevol guisaet en carxofetes i carxofa queda molt bo. A mi també sempre dic que m'agrada molt un guisat que se feia per a sopar, que és a base de pèsols i carxofetes, i damunt en un ou escalfat, damunt, o sigui, simplement quan ho fas a la cassoleta, que és un guisaet en carxofes i pesolets, i el caldet que ha produït això, i una mica d'aigua, per supost, després en aquest caldet li tires un ou ahí al mig, i la veritat és que es queda l'ou escalfat i que pots menjar-te'l tot junt en estos pesos i carxofetes.
Ho provaré.
És un dels guisats tradicionals que més m'agraden. Pots posar també unes llangonissetes allí al sofregit, en una miqueta de cebeta també, vull dir que fas un sofregit i després ja les carxofetes també sofregides, els pesolets, una miqueta d'aigua, i quan això fa xup-xup i ja està tot cuitet, pues, entonces tires tres o quatre ous allà a la cassoleta i allò se queda tot lligat, i la veritat és que aquests ous pues, queden boníssims.
No?
A mi és un dels guisats així tradicionals que feia ma mare a casa i que jo continuo fent més bons. No? I sempre ho faig per a sopar, no sé.
Pues moltíssimes gràcies per aquesta recepta, de veritat, perquè és una meravella.
Prova-la i m'ho dius. I després, pues, també qualsevol arròs que faig, inclús un arròs sejat, que aquí el fem molt perquè tenim un producte de la mar també molt bo, com és el peix, no?, que entra entre tots els dies a les barques, qualsevol arrossejats, li poses unes carxofetes al sofregit, pues la veritat és que també li dona un altre gustet, no? I per supost posa la paella, si fas, jo què sé, un conill, pues guisadet, també unes carxofetes, pues també li donen un altre toc. Jo penso que la carxofa ara a l'hivern s'ha d'aprofitar, que està en excel·lents condicions, i sobretot carxofa de Benicarló.
I clar, això no va dir jo, perquè molta gent imagina que aprofitarà que va a fer aquesta ruta de pinxos i dirà, jo vaig a aprofitar per a comprar carxofa de Benicarló.
Sí, sí, sí. Jo recomano que la gent la compri al mercat. Al mercat hi ha una carxofa excel·lent. El mercat de Benicarló és un dels mercats, de veritat, que més èxit té a nivell de comarca i de província. És un mercat excel·lent. Sí. I després pues, també pot dirigir-se també a la cooperativa de New York, que també hi ha qualsevol dels comerços que tenen carxofa de Benicarló en denominació d'origen. Perquè pensem que Benicarló, la carxofa, té una producció molt elevada, moltes tonelades de carxofa al llarg de l'any, però no totes són de denominació d'origen. La carxofa de denominació d'origen ha de tindre unes característiques especials, no? Ha d'estar ben apretadeta, ha de tindre el huequet al mig, no? I ha de ser una carxofeta blanca que no estigui ni gelada ni res, no? De manera que no totes les carxofes que es produeixen a Benicarló són de denominació d'origen.
Clar.
Només se fa una certa producció. Aquestes carxofes de denominació d'origen se comercialitzen a través d'uns comerciants. Un dels comerços que ho comercialitza és la cooperativa Benior, però també n'hi ha altres comerços. Vull dir, pues, per exemple, la verduleria Bèlgica, que també ven carxofa de denominació d'origen, i totes les verduleries de Benicarló, pues, també se pot comprar este tipus de carxofa, no?, en denominació d'origen. I també al mercat. Al mercat jo recomano que tota la gent que vingui a Benicarló a fer la ruta dels pinxos, pues, que vinga una mica antes. El mercat de Benicarló s'ha obert per la tarda també, a partir de les 5 i mitja de la tarda fins a les 8 de la nit, de manera que poden aprofitar per a comprar al mercat i després pues, fer una ruta de pinxos, clar que sí.
No se n'han d'anar de mans buides, no se n'han d'anar.
El dissabte de matí el mercat també està obert i també pues, se pot aprofitar, no? I ja t'hi dic, o sigui, hi ha qualsevol verduleria de Benicarló i al mercat també pues, se pot encarregar. Inclús la cooperativa Benior, que és una de les grans empreses que comercialitza aquesta verdura, pues, també crec que ven per internet, de manera que aprofito. Si hi ha algú que mos està escoltant, pues, demanant-ho per internet, pues, me sembla que en poques hores ho tenen a casa, una caixeta de carxofes que nosaltres, des de l'Ajuntament, sempre regalem, perquè és un dels regals que més aprecia la gent. Tu, a qualsevol persona que ve a Benicarló a l'hivern, li regales una caixa de carxofes i el fas molt content.
El fas feliç. Doncs bé, jo crec que ho hem contat, que el dijous, per a recordar un poc dates, el dijous comença aquesta festa de la carxofa amb les jornades del pinxo, que fins al dia 28 de gener hi ha temps per a poder participar, per a poder rodar per a aquests 30 establiments. I si algú vol informar-se sobre els establiments, on es pot trobar?
Pues a la pàgina web, al web municipal, que entre al web municipal, Festa de la Carxofa, i allí trobarà pues, tots els establiments que participen i tota la informació que respecte a la Festa de Carxofa pues, tenim des de l'Ajuntament. O sigui, quan comencen les jornades del pinxo, quins són els establiments, quin és el mapa d'aquests establiments, i després també recordo que a partir del dia 1 de febrer, durant tot el mes de febrer, seran les jornades gastronòmiques de la carxofa de Benicarló, on tots els restaurants tenen menús elaborats a base de carxofa.
Ah, pues bueno, això ja cadascú, si preferixen pinxo o preferixen un menú.
Menú. Jo això també ho recomano, a més els menús els podran veure al web també municipal, són uns menús que també hi ha preus molt competitius, tenen tot tipus també d'establiments i tot tipus de preus, i la veritat és que són unes jornades que ja fa 25 anys que es celebren, tenen moltíssim d'èxit, i la gent, sobretot el cap de setmana, és difícil de vegades trobar lloc, de manera que jo aconsello que a partir d'allà
que reserven.
Puguen reservar durant tot el mes de febrer una taula a qualsevol restaurant de Benicarló per les jornades gastronòmiques de la carxofa. Són tot menús a base de carxofa i realment, com dic, pues és unes jornades que ja s'han consolidat com una de les més importants a nivell de tot l'estat.
Doncs esperem que seguisquen complint molts anys. Gràcies, alcaldessa.
Gràcies a vostès.
Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria. Descuentos de liquidación hasta final de existencias. Te esperamos. Visítanos en calle Pere Tercer 29 de Villarreal. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
Estas rebajas, vístete y viste a los tuyos en Canem. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% en las mejores prendas de temporada. Canem, la mejor calidad al mejor precio. Canem, toda la moda para mujer, hombre y niños en Villarreal, Nules y Onda o en www.canem.es.
Vint minuts per arribar a les dues de la vespada. Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com cada dues setmanes ens acompanyen des de policia local. En concret, avui anem a parlar de la unitat canina i tenim a l'oficial responsable Juan Sánchez Mundo. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
I també l'agent Alejandro Monferrer. Molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
No estem parlant d'aquesta unitat de l'AUCAN que crec que ja porta més de 5 anys en funcionament, no?
Sí.
Acaba octubre de 2012, va ser?
Sí, aproximadament por ahí, entre 5 o 6 años, ahora ya que estamos en funcionamiento.
Y durante estos años suponemos que ha ido evolucionando y creciendo mucho, ¿no? Esta unidad.
Sí, evolucionando el trabajo, los perros, creciendo y a veces, pues bueno, pues cuestiones, mucho pesar nuestro, cambiando, porque hemos tenido fallecimientos, hemos tenido perros que se han puesto enfermos, que se han tenido que cambiar y se han tenido que volver a empezar de cero, ¿no? En el adiestramiento, en la modificación de las conductas, en la preparación de los principales actores de esta unidad, que son los perros.
Ahora mismo, ¿cuántos perros o de cuántos perros dispone la unidad?
Pues en este momento disponemos de 4 perros, tres de ellas son de la raza pastor alemán y tenemos una que es un pastor belga malinois.
I a càrrec, que no sempre de vosaltres dos, no, que segur diguem també els protectors dels animals.
Sí, sí, tenemos 2 cada uno, sí. las tenemos en nuestra casa, conviven con nosotros y el adiestramiento y el cuidado es diario, vamos, es continuo.
Es un perro que para trabajar necesita tener una comunicación con su guía. El binomio guía perro es la base principal de todo perro detector, no solamente los de la Policía Local de Villarreal, sino tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es un trabajo que se hace a cambio de un juego. Para existir el juego tiene que haber un buen binomio, una buena empatía de uno hacia otro y es necesario el funcionamiento de estos perros de esta manera.
También, por ejemplo, hace unos días apareció, ¿no?, que creo que en Benicàssim algunos habían sido envenenados, ¿no?, algunos perros, así que también por desgracia vemos que aunque son muy necesarios y hacen una gran labor, no todo el mundo pues quizá lo valora, ¿no?, lo suficiente.
Sí, porque desde luego, vamos, esta noticia, no sé si fue ayer o antes de ayer cuando salió en prensa, y efectivamente eran 2 perros de rescate del Servicio de Protección Civil y que, vamos, intuimos que los han envenenado en las zonas de entrenamientos de ellos. Desde luego hay que ser bastante desalmado para hacer una cosa así.
Así que también un llamado, ¿no?, a la gente que no tiene en cuenta estos animales y la labor que realizan. Estos eran perros de rescate. La labor que realizan aquí los perros de la unidad canina, ¿cuál es?
Pues básicamente es la detección de estupefacientes, tanto al menudeo como puede ser ya para consumo en vía pública y demás, pero básicamente detección de drogas. También tenemos algún perro que está adiestrado para la detección de billetes, de dinero de curso legal, pero básicamente drogas.
Y en este sentido sí que han realizado, ¿no?, algunas intervenciones que han permitido incautar diferentes sustancias, creo que principalmente en marihuana, ¿no?, en los últimos meses o semanas.
Sí, en los últimos meses sí que hemos tenido diferentes intervenciones. Vamos, marihuana y cocaína en fin de semana y al menudeo, pues es bastante la que se interviene. Pero en los últimos meses sí que, pues, bueno, lo que suele ocurrir en controles, que estás trabajando el tema del consumo, el tema de los conductores que vayan bajo la influencia de drogas, pues utilizar los perros para ver que el coche no lleva más y hemos sacado cantidades, pues ya no solamente es menudeo, sino que ya es una cantidad que está dentro de lo que es el ilícito penal del delito contra la salud pública. En este caso fue hachís y últimamente pues sí que fueron 2 kilos de cogollos de marihuana preparados ya para la venta.
Así que es importante, ¿no? Dirán, bueno, pues contar con una unidad canina igual no hace mucha falta, pero teniendo en cuenta estos datos, pues se ve, sí, que sí, ¿no? Que no está,
sí,
nada mal contar con, sí, ellos en la plantilla.
Sí, sí, eso yo pienso, siempre hemos pensado que es implementar más la seguridad y darle más calidad a la seguridad pública que puede ofrecer, en este caso, policía local.
Y además también se realizan actividades en los centros educativos, ¿no? Creo que era el proyecto PRECOES, con el que se trabaja la prevención.
Sí, así es. Tenemos el proyecto PRECOES, que es la prevención de consumo de estupefacientes en centros educativos, Y bueno, básicamente trata de unas charlas que hacemos a los chavales de primero o segundo de ESO. Y bueno, pues les venimos a explicar el problema que tienen con el posible consumo de sustancias, y le hacemos también una pequeña demostración de cómo un perro, en este caso nuestro, de la unidad canina, vamos, no tiene ningún problema en encontrar una pequeña cantidad de sustancia escondida en una mochila como la que suelen llevar ellos al instituto.
Ajá.
Y a través de ellos, de los perros, pues los chavales se dan cuenta de que sí, vamos, que se intentan alejar siempre un poquito más del mundo de la droga, y ven que no es tan fácil, y que realmente ellos piensan que no pasa nada, pero sí que pasa.
Así que es importante que desde bien jóvenes sepan los peligros, ¿no? Y las herramientas que hay para detener si alguno se sale, dijéramos, del camino correcto.
Sí, es que siempre, vamos, siempre se llega a ellos de la misma manera. Digamos, la persona que les va a dar la sustancia no se va a exponer en el centro, va a ser a ellos.
Uh-huh.
Y siempre con el mismo mensaje: toma esto, es poca cantidad, métela entre los libros, guárdala, que no pasa nada, entrará, véndela. Claro, no pasa nada si a lo mejor vamos nosotros sin el perro, porque para nosotros es difícil de encontrar, pero para un perro es relativamente sencillo.
Uh-huh.
Y ellos tienen más simpatía hacia los animales. De hecho, cuando ven y comprenden, y en la demostración y en la charla, que son capaces de encontrar los perros la sustancia, aunque ellos la lleven oculta entre mochilas de las características que gastan ellos, incluso les hace gracia y les aplauden.
Uh-huh.
Es un triunfo que ellos lo admiran, vamos.
Sí. Uh-huh. Suponemos que quizá, aunque no estuvierais de control, los perros quizá han marcado algo, se ha dado esta situación, ¿no? De que a lo mejor los llevarais en el proceso de ir a hacer un control o alguna revisión rutinaria y se hayan pues alterado diciendo: aquí hay algo.
Pues sí, hace 2 años a mí sí que me pasó en sitio próximo, en Castellón. Salgo yo a entrenar algunos perros por allí a correr.
Uh-huh.
Son perros que físicamente tienen que estar muy bien. Y vamos, pues cogió un gran paquete de marihuana que estaba muy, muy próximo a un centro penitenciario.
Uh-huh.
Y bueno, luego en alguna cafetería tenernos que levantar y decir: vámonos, porque ves que el perro está muy inquieto, a lo mejor algún estudiante que estaba próximo, y te das cuenta de que el perro estaba detectando algo.
Claro, porque para ellos no hay horario laboral.
No, ellos
están siempre...
En cuanto notan esas partículas que ellos conocen y que está asociado a un juego, pues... se activan, se ponen a modo trabajo, que decimos nosotros. Pasa de ser un perro de compañía a ponerse a modo trabajo.
Uh-huh. Y también comentar, obviamente, la parte central es esta que habéis comentado de la detección de billetes, de las drogas especialmente, pero también hace unos años empezó un proyecto, se presentó el tema del cáncer, y creo que ahora se ha cerrado otra de las fases, ¿no?, de este proyecto.
Sí, se pusieron en contacto con nosotros de la asociación LACEDO, que es una asociación que se dedica a la investigación del olfato canino para la detección de cáncer de próstata.
Uh-huh.
Entonces, en principio se pusieron en contacto porque querían nuestra colaboración en cuanto al poco o mucho asesoramiento que pudiéramos darles en el manejo de los perros, en el tema de odorología, que es principalmente lo principal de los perros de ellos. Se firmó un acuerdo con el ayuntamiento, y a partir de ahí pues hemos estado yendo media de una vez, 2 veces al mes, a las instalaciones de ellos. Y se inició en principio varios perros, pero evolucionó uno, sobre todo, que es el que están trabajando actualmente, un border collie de nombre Yuka, que se le asoció trazos de cáncer de próstata, y esta perrita ha sido la que ha finalizado el proyecto, digamos, la primera fase que estaba ya marcando en aquellas analíticas que ahí no se sabía si había trazos o no, pero ya detectaba, y después ahí pasaba al grupo de urólogos para llevar a cabo un estudio sobre la detección del perro.
Así que vemos la potencialidad, no todos sirven, ¿no?, pero que
tremenda,
realmente es
tremenda.
Increíble. Aquí en el caso de los canes que tenéis, ¿cuántas sustancias pueden detectar, más o menos?
Están con 4, y los que tienen implementado dinero, 5, pero aún les cabría más.
Uh-huh.
Más, no recuerdo, sí. Lo que pasa es que utilizas normalmente aquellas sustancias de más de uso, en las que más comunes encontramos aquí. Luego hay otras sustancias, a lo mejor, que en otros municipios, otras unidades canidas, otros compañeros de fuera, pues pueden utilizar, por ejemplo, el cristal o el speed, que son sustancias más propias de zonas de concierto. Pero recientemente a una de las perras, la perra de Alejandro, una de las perras también se la ha puesto Spit.
Uh-huh. Así que están capacitadas para muchísimo.
Sí, sí, para más.
Y suponemos que formarlas a ellas y a él, porque hay tres y uno, no nos habíais comentado, también supone que vosotros os tengáis que ir formando para también darles un buen entrenamiento y que la detección la hagan de forma adecuada.
Sí, vamos, nosotros vamos, intentamos todos los años pues llevar alguna actividad formativa afuera o pues nos llaman. Somos instructores del curso de guías de la Academia de Policía. Y también formamos y a la misma vez nos sirve también para formarnos. En esta formación, cuanto más perros formes, más perros ves, más perros sabes. Uh-huh. Eso es necesario. Y desde luego, pues ves técnicas de fuera, los de fuera vienen a ver técnicas nuestras y es una evolución constante.
Uh-huh. Y bueno, dentro de esta evolución creo que podíais avanzar ya alguna cosita, esperemos que no os quede bronca por avanzarlo antes de tiempo, de un concurso que ya se realizó hace, pues ahora era 3 años, no 2 años o 3, en 2015, de perros policía.
Sí, fue el primer concurso que se hizo de perros detectores, que se hizo aquí en la ciudad de Villarreal. Y para 2018 se está trabajando ya en el segundo concurso. Es un concurso muy demandado por todos los guías, porque pues bueno, sirve para pasar una jornada de guías, ya no solamente de aquí, de la zona de la provincia, sino de fuera, de otros cuerpos, intercambiar opiniones y ver el potencial de los perros que están trabajando en la calle. Es el mejor marcador donde ellos van a ver con bastante presión, porque la presión, yo siempre lo digo, tenéis que venir a pasarlo bien y después competir, pero realmente vienen a competir, todo el mundo quiere ganar. Y esa presión es una presión que en la calle la tienes, uh-huh. La tienes trabajando con el perro. Son momentos de nervios porque quieres que el perro trabaje bien, porque no quieres que el perro se... tienes que interpretarlo. A veces no hay que dejarle todo el trabajo al perro. A veces el perro no puede marcar, pero sí que puede haber a lo mejor una interpretación basada en el instinto de caza y el guía tiene que saberlo analizar y ver lo que le está ocurriendo para saber lo que tiene ahí delante. Uh-huh. Los concursos son muy buenos para todos los guías y para todos los perros.
Están muy extendidas las unidades caninas, quizá en policía local, ¿no? Porque quizá policía nacional o guardia civil, pero en policía local está muy extendido.
Actualmente es una especialidad ya dentro de lo que es la Academia de Policía. Ya existe el curso propio de guías caninos. El año pasado estuvimos nosotros de instructores en este curso. Uh-huh. Este año se va a realizar un curso ya más avanzado, pero ya son muchas jefaturas que están implementando el trabajo del perro como un trabajo positivo en el aspecto del consumo, sobre todo en el menudeo. Es que a veces siempre decimos, es importante coger una gran cantidad, pero si no intentas a veces al que la consume hacer que no deje de consumirla, pues siempre volverá a entrar una segunda gran cantidad. Uh-huh. Si no, y que a veces por el comprador. El vendedor es importante y el comprador también.
También, ¿no? Ir tirando, ¿no?, de algún hilo que, uh-huh, que le dé la posibilidad. Así que es importante esta instrucción. Nos gustaría también saber vosotros cómo trabajáis, nos lo habéis comentado en otras visitas anteriores, pero ¿cómo trabajáis con los animales?
¿En cuanto a horario?
No, en cuanto a formación, entrenamiento.
Uh-huh. Bueno, ellos prácticamente reciben un entrenamiento diario de algún tipo de las sustancias que tienen asociadas. Hay perras, por ejemplo, ahora hay una perra loba, que es una perra que está todavía en formación, a pesar de que ya está operativa, pero no está cerrada en cuanto a las sustancias. Esta necesita de 2-3 ejercicios diarios. Siempre buscas un día a la semana, intentas a lo mejor que sea el domingo para dejarlos descansar, que ellos se tranquilicen. Y además pues tienes que combinarlos no solamente en el aspecto de odología, de detección, sino de educación, de socialización y de conducta. Ellos tienen que saber estar en la calle, saberse comportar. A veces sobre todo en las charlas de precoes, pues siempre hay un trocito de pequeñita exhibición de ver cómo se educa un perro, cómo se sienta la orden, cómo se toma la orden, cómo se pone a tu izquierda la orden. Entonces eso es un trabajo día a día, sobre todo en el inicio, esa fase primera, que está en torno de 4 o 5 meses hasta que ya está cerrado, digamos, un poco en todas las sustancias que tú quieres. Es un trabajo de 2 a 3 ejercicios diarios y después ya la madurez del perro también te dice que puedes ir relajándolo. En cuanto a decir, a lo mejor puedes dejar a 2 ejercicios semanales, uh-huh, o a 1 o a 3, vas viendo. Depende. Un poco, muy bien, efectivamente, viendo, uh-huh, su instinto, si está muy alto, si está muy bajo. si está muy bajo, pues tienes que volverlo a subir, si está muy alto lo dejas que se relaje. Y no tiene un primer capítulo de adiestramiento de todos para todos los perros por igual.
Hay que adaptarse a cada uno.
Efectivamente. Loba, por ejemplo, es una perrita. Esta mañana el compañero y yo nos rayamos porque se estaba entrenando y es muy instintiva, pero todavía es joven. Se nota esa juventud que a veces dices, estás todavía dura de mollera.
El vigor, ¿no?, que tiene, ¿no? el temperamento.
Efectivamente. Ese temperamento le lleva a los marcajes que no estén muy localizados. En cuanto le llega la partícula, dice, pues bueno, aquí está. Y dices, pues aquí no está, tienes que llegar hasta el final. Pero eso es asociado a su juventud.
Es toda la ansia que tiene por jugar, vamos, y en cuanto detecta la partícula, quiere el juego ya. Pero bueno, ya se le va enseñando que para tener ese juego tiene que marcar el punto
exacto. Salto. Este proceso también, suponemos, dependerá de cada animal, de cada perro, pero ¿cuánto puede durar la instrucción hasta que, dijéramos, vosotros podáis quedar satisfechos con el resultado, ¿no?, y las marcaciones?
Entre 4 o 5 meses estaría el perro ya terminado. Uh-huh. Terminado su proceso más inicial.
Sí.
Estaría ahí, entre los 4 y 6 meses, según perro. Y luego, pues ellos van toda la vida.
Llevan,
van a estar entrenando, van a estar practicando, van a estar... A veces que a lo mejor estás de servicio y algo que te ocurra real ya te sirve como entrenamiento. Dices, ya has trabajado.
Ya he hecho, ¿no?
La perra de Alejandro en el último control marcó 2 placas de hachís, pues ese día pues ya... Ese día comió pizza. ya no entro más porque
vamos, ya había hecho ya bastante,
había
hecho,
¿no?, un buen
ya
trabajo.
Uh-huh. ¿Es importante empezar a trabajar con ellos en sus primeros meses? ¿O la edad tampoco influye demasiado?
Sí, pero más que trabajar en cuanto al aspecto de la búsqueda de sustancias, lo que sí que es muy importante es que se acostumbren y se habitúen al entorno urbano, que es donde van a trabajar. Que se habitúen al tráfico, que se habitúen a la gente, a los niños, a los parques. Que esto es fundamental en su primera etapa. A partir de ahí, una vez ya están habituados y correctamente socializados, y empezaría la parte más técnica, que ya sería el tema de la asociación de sustancias y demás. Uh-huh. Pero la primera parte es fundamental.
Uh-huh. Bueno, esto es algo que podría hacerse extensivo a todos los perros,
sí, sí,
¿no?
Vamos.
Pero bueno, estos tienen un plus.
Sí, extensivo y necesario, porque vamos, es que la conducta del perro del día de mañana está en el manejo de cachorro. Uh-huh. Ellos tienen una fase de socialización que va hasta los 121 días, 4 meses, a partir de ahí ya no se considera socialización, y el perro que está socializado en esa fase le va a acompañar toda la vida una conducta correcta y se le va a notar, eso es muy necesaria.
Y una curiosidad, vosotros antes de estar en la unidad canina, ¿habíais tenido perros o pensabais, ¿no?, que podíais estar a cargo, en este caso, de perros policía? ¿Os gustarán, obviamente, porque si no, no estaríais ahí, pero ¿habíais tenido pues estos animales o estas mascotas?
Sí, los dos venimos del mundo del deporte, del perro de competición, de la cría, sí, ya hace años que nos dedicamos esto, no al perro de detección de sustancias, pero sí al perro deportivo.
Uh-huh. Así que, bueno, también es aprovechar algo que os gustaba y que luego también se puede extrapolar al trabajo.
Sí, sí, sí.
Es más fácil,
sí,
¿no?
Sí, prácticamente toda la gente que está en unidades de este tipo han tenido algún vínculo con el perro de trabajo, todos. Uh-huh. Es trabajar con un perro no es tan fácil como decir, uy, qué bonito, mira, llevo un perro. Es que tienes que entender al perro y el perro te tiene que entender a ti. Y si no te gusta un perro, por muy simpático quiera ser, él no te va a entender.
Es fundamental lo que está comentando Juan, que te guste, porque, vamos, no dejan de ser seres vivos, no tienen ningún interruptor de on-off, que yo cojo el perro, lo dejo una semana aparcado y luego cuando lo necesito lo vuelvo a coger. Es algo diario y, vamos, si no te gusta, pues el sacrificio que tienes que emplear...
Quizá no compensa,
claro,
¿no?
Claro.
Uh-huh. Por eso es importante que sigan. Posibilidad de ampliar, o por ahora dijéramos que se cubren las necesidades que hay en Villarreal con estos 4 animales.
Yo pienso que se cubren. Villarreal ahora mismo tiene 4 perros trabajando que se compaginan en el trabajo ordinario, en controles, en charlas, en yo pienso que es el número adecuado a la jefatura que tenemos ahora mismo.
Uh-huh. También se han ido renovando los vehículos, ¿no?, para garantizar pues las mejores condiciones.
Pues sí, la verdad que cuando empezamos, bueno, pues nos pusieron lo que el vehículo que disponía, policía local, y la verdad que poco a poco se ha ido mejorando hasta este último que vamos, está completamente equipado, muy acondicionado para los animales, ellos van perfecto ahí, tienen incluso un humidificador para que no se les resequen las mucosas nasales. Y vamos, van perfectos. Siempre hemos buscado eso, poquito a poquito ir ganando en que ellos estén en las mejores condiciones posibles.
Que es muy importante, ¿no? Pues esperemos que todos estos cuidados que les dais sigan sirviendo para que os ayuden a esta detección. Y bueno, iremos hablando de más iniciativas que llevéis a cabo desde la UCAN. Como siempre, muchas gracias, Juan, muchas gracias y Alejandro.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un placer. Nosaltres a punt d'arribar a les dues, temps per a l'actualitat esportiva. Fem una pausa de seguida en s'acomiade.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I arribem a les dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
2 i 4. Demà el Vila-real Club de Futbol juga contra Leganés partit de Copa. Van perdre 1-0 allà a Leganés sense fer un partit molt especial, sense estar molt fins, però jo crec sense mereixer la derrota. Després va vindre el Depor i ens va empatar a 1 en un partit en el que el Vila-real tampoc va estar súper.